Ana Baglionesca.
Tertúlia del 9C d'aquest dimarts 24 de gener, avui amb el Jordi Cabré, advocat i escriptor. Bona
molt
nit, Jordi.
Bé, com estem?
L'Anna Simó, filòloga i exdiputada al Parlament. Com estàs, Anna?
Bé, bé.
Tot bé amb els auriculars?
Sí, tard o d'hora els connectaré, no hi ha problema.
Endavant, aquí tens un espai, si vols, tu mateixa. L'Àlex Govern, delegat del diari ABC a Catalunya. Què tal, Àlex?
Molt bé.
Bona nit. I també el Camilo Vaquero, periodista del diari El País, que feia setmanes que no et saludàvem, Camilo?
Moltes.
Des de
la loteria de Nadal, imagina't.
I què?
Per últim dia. No, res.
Tampoc ha canviat tantes coses, oi?
Bueno,
els pressupostos encara no s'han aprovat.
Aquesta sensació del dia de la marmota és molt complicada, molt dura. Però bueno, he arribat amb el fred, per qual és una cosa que canvia.
Home,
però
arribes en un moment que potser s'animen les coses.
També. Bueno, ja les animaré jo, no et preocupis.
Mira, ara que parlava el Camilo de pluja, no sé si avui us heu trobat amb neu, o allà on viviu heu vist nevar una miqueta, o res de res. Res,
A Barcelona som uns desgraciats.
Home, Jordi.
Sí, estàs esperant amb il·lusió.
T'ha quedat una frase una mica.
El ding-dang-dong que de torno i volíem...
Però el Tibidabo sí que han caigut quatre flocs,
Sí, vés i tu, el Tibidabo.
I així de l'Hospitalet, que som
Tibidabo
de
no és mig,
no tenim ni el Tibidabo.
Sarrià mai ha estat Barcelona, sí, Vallvidrera tampoc.
Nivell de mar, no?
Que res, Tots quatre viviu aquí, bueno, Barcelona o àrea metropolitana i, per tant, no...
S'ha de canviar d'alcaldia, però ja.
No neva,
culpa de la Colau.
No, jo
vinc molt espiritual, i aleshores a Colòmbia...
Ha nevat o no, Colòmbia?
No ha nevat, però a Medellín han arribat vents de 200 km per hora.
Què dius?
I s'han emportat totes les llums de Nadal.
No les havien tret encara?
No, perquè a Colòmbia les treuen el dia 6 de gener. I aleshores, és a dir, vinc molt espiritual i molt natural, diguéssim, quasi xamanístic, diguéssim, per dir d'una manera.
No ho sembla.
I estic molt preocupat per el tema del canvi climàtic i, evidentment, pues, bueno, és que és el que estem veient. O sigui, jo estava a Colòmbia, veia les notícies aquí de gent en shorts en desembre i em posava molt nerviós. I allà ni un dia de sol, és a dir, vinc igual de blanc que em vaig marxar, el qual és molt complicat
no
per
un
colombià.
No l'has encertat en el moment de marxar. En fi, a banda del temps, també tenim moviment en altres sectors. Ja sabeu que demà hi ha vaga múltiple, era triple, però podria ser ara ja quàdruple. Ara de seguida en parlarem, fem una pausa i tornem de seguida.
No ho sé, amb Anna Baglionesca.
L'energia és un bé molt preuat. Per això a Termor fabriquem sistemes de calefacció i d'aigua calenta per aerotèrmia que consumeixen fins a un 70% menys. Termor, creiem en el confort tèrmic.
A Ametller Origen t'ajudem a començar l'any amb bon peu, amb les nostres verdures de collita pròpia. Cuida't amb el bròquil verd, bròcoli, romanesco, coliflor o les cols dels nostres camps de Camarles. Gener generós, a Ametller Origen, amb les millors promocions. Així sí.
El 6 de febrer al Museu Nacional d'Art de Catalunya celebrem la 75a edició de la gran gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment on premiarem el i la millor esportista de l'any i farem un homenatge als mites dels últims temps. Un dia de llegenda en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini de Repsol.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Nando Jubany presenten Mengem Cultura, un podcast sobre la història de la gastronomia. Els avis de la cuina catalana parlen amb Nando Jubany per explicar-nos l'origen d'alguns plats i curiositats poc conegudes.
Jo penso que l'escudella, en aquests moments, la societat catalana l'ha canonitzat, l'ha fet santa.
Carme Ruscalleda, Joan Roca, Oriol Castro i Eduard Xatruc del Disfrutar o els Fratelli Colombo seran alguns dels protagonistes de Mengem Cultura.
La pizza és catalana, tu lo sabes. Tu saps que la pizza la vam inventar els catalans.
Des de que vengo aquí a todo català, hasta la pizza.
Mengem Cultura, perquè com diu Fermí Puig...
L'acte de cuinar en si mateix ja és un fet cultural.
Escolta-la a l'APP de RAC1 i a RAC1.cat. Amb Mengem Cultura sabrem per què mengem el que mengem amb Nando Jubany.
RAC1. Tots som
més 1.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Baglionesca.
arriba a un quart de deu de la nit, com dèiem, demà hi ha vaga en dos dels sectors públics més importants, com són el sanitari i també l'ensenyament. I a banda, també hi haurà vaga, ara ho sentíem, de taxis a Barcelona, i continua aquesta vaga indefinida dels lletrats de la justícia. Volia proposar posar damunt de la taula, ara de seguida parlarem amb el secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya, perquè aquesta última reunió que hi ha hagut aquesta tarda doncs, també ha acabat sense acord, com ara explicàvem, però abans volia posar sobre la taula com creieu que s'han gestionat totes aquestes negociacions. Dèiem, Salut ha tingut reunions fins aquesta mateixa tarda. No sé si creieu que hi havia la possibilitat d'intentar aturar-ho per demà, o per demà ja era realment molt i molt complicat, Anna.
A veure, sentint les declaracions que han fet avui en sortir de la reunió, tant una part com l'altra, sembla que de marge per parar-ho demà no n'hi havia. És més, amb raó sense, des del Departament de Salut, la persona que ha fet les declaracions ha vingut a dir ens han sortit amb una demanda nova que no era el lloc on fer-la i que, per tant, no podem acceptar-la de cap de les maneres. O sigui que acord impossible i sembla que han quedat per divendres, no? A veure
sí,
com es pot reconduir.
Divendres, no? Mm-hmm. Sí, sembla que no hi havia temps, vaja, crec que la vaga era inevitable, no? I amb l'afegit de l'ensenyament, que sí que ha sigut com una mica, no? De més a més que ha sigut, no?
Ho dic perquè hi va haver negociacions fins tard, el fet que avui tornessin a haver negociacions just el dia abans de que hi hagi aquesta vaga convocada, doncs potser hi havia una certa esperança, no?, que es pogués reconduir la situació per demà.
Doncs, vaja, no. Demà tot tancat, no? Bueno,
però això passa, més. És a dir, quan convoques una vaga de força, l'administració intenta negociar fins a l'últim moment perquè es desconvoqui, i no.
Jordi.
Una mica la desesperació. Aviam, jo diria que tothom és molt conscient. Tots han vist aquests últims dies els números de les nòmines dels millors metges que tenim, que són baixes. I aleshores, posar-se a la pell del sector sanitari és molt fàcil, i em sembla que tots són capaços de fer-ho, de dir, ostres, tu, realment un estat social i democràtic hauria d'intentar, com a mínim, que aquest servei bàsic doncs, estigués ben pagat. Perquè n'estem molt contents de la nostra sanitat, no conec gairebé cap partit polític del nostre parlamentari que estigui en contra de finançar-ho de forma justa, després ho gestionaran millor o pitjor, però ningú conceptualment està en contra de finançar-ho de forma justa, i una altra cosa és que a les portes d'un pressupost sembla que això no s'ha contemplat prou pel que fa, si hem de remetre'ns a la convocatòria de la vaga. No crec que doni temps d'arreglar-ho en pocs dies, però ho veig preocupant, perquè en l'elaboració d'aquest pressupost, que és un pressupost que representa, que és molt important, sembla que això no s'ha contemplat prou o que no ha estat suficient. Confio que hi hagi cert màgia, però m'estanyaria molt que n'hi hagués, sobretot parlant d'un pressupost que encara no té els suports parlamentaris suficients, no? Mm. Ho veig complicat. Una altra cosa és el tema del taxi, que em sembla que mereix un altre debat, Estem parlant sempre de vagues de serveis públics, sanitat, justícia, i el tema del taxi, que no pel fet, jo, el meu criteri és aquest, no pel fet que ho prestin altres companyies no significa que el servei públic no es presti. El servei públic es pot prestar, es pot concedir, es pot concessionar, etc. I per tant el servei públic es pot prestar per diversos operaris. Però en el cas de la sanitat, que sí que ja tothom assumeix que és pública però també concertada, que els salaris siguin justos em sembla que és una cosa massa compartida per tothom com perquè es puguem permetre ara mateix una vaga d'aquest tipus.
Camilo.
Que ens hem de remuntar a 2018 per a l'última vaga de sanitat, i en aquest moment jo crec que el problema era el mateix d'ara, que és el del tema de la sanitat, sobretot el tema de la primària i de com gestionar l'atenció o com rebaixar la càrrega dels professionals. Jo crec que seria en un estadi molt diferent si hagués pressupostos ara mateix. Serien 1.234 milions d'euros sobre la taula, jo crec que es poden fer moltes coses. Aquí cadascú dirà quina força pot ser responsable d'aquest desacord, però és veritat que, així com diguéssim, en l'educació, el descontent havia estat molt més en la PEU i havia sortit, pues, diguéssim, que jo crec que li tocava ara el torn a la sanitat, i jo crec que de totes maneres també està bé que recordem que la gent pot sortir al carrer i pot demanar les coses i considerar que la negociació no arriba al lloc que hauria d'arribar. arribar, no? Venim de molt de temps, jo crec que posant temes sobre la catifa i intentant fer veure que no passava nada, i ara que s'està gestionant d'alguna manera o d'una manera molt més, diguéssim, directa o molt més clara, pues és evident i és obvi que aquest descontent surgi i tot termini, diguéssim, amb aquesta confrontació laboral.
Saludem a aquesta hora Xavier Lleonart, que és secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya. Senyor Lleonart, bona nit.
Bona nit, què tal?
Ho explicàvem fa una estona. Finalment no ha estat possible aquest acord. Demà aniran a la vaga. No sé si vostè era optimista o no després de la reunió que van tenir ahir fins força tard amb el departament.
Aviam, cal posar en valor una cosa que crec que bueno, estem on estem i les coses passen i tenim memòria curta. Nosaltres vam fer l'anunci de la convocatòria de vaga el 25 de novembre de 2022. Uh-huh. Vam donar de coll dos mesos llargs per poder arribar a una entesa i per poder mirar des de tots els punts de vista i posant el màxim d'esforç en no haver de fer aquesta vaga. Quan l'administració, la primera reunió que et brinda és el dimecres de la setmana passada, és evident que els temps són molt justos. Uh-huh. I sí que ens han manifestat una voluntat d'arribar a enteses, però, evidentment, amb aquest marge de temps, doncs, dona pel que dona, i tenint en compte la complexitat de la situació límit en la qual es troba la sanitat, la crisi enorme de facultatius i facultatives que hi ha en el sistema i que doncs, tenim molts temes per resoldre, doncs era pràcticament lògic que arribéssim al punt on estem avui. Tot i així, no baixem els braços i creiem de debò en el país, creiem de debò en el sistema sanitari públic i farem tots els possibles per poder oferir propostes que redrecin el rumb del sistema sanitari i que millorin i que facin de nou atractiu el sistema sanitari als professionals que en actualitat estan baixant els braços, estan tenint burnout i estan claudicant.
Em deia que vostès van convocar la vaga el 25 de novembre. Per què creu que ha trigat tant, doncs, el departament a convocar-los en aquesta reunió? M'està dient d'alguna manera que el departament no s'ha posat prou les piles per intentar negociar amb vostès?
Bé, jo no seré jo que hagi donat les explicacions de per què han trigat tant a convocar-nos. El que sí que tenim la impressió és que nosaltres vam fer, aviam, les vagues en serveis públics normalment es convoquen amb 10 dies d'antelació. Nosaltres vam triar fer-ho en dos mesos per donar temps en aquestes converses i, malauradament, vam tenir, i això ho hem manifestat alguna vegada, vam tenir la impressió de que aquest temps s'havia dilapidat sense que hi hagués cap contacte d'aquest estil. A partir d'aquí, nosaltres, des del minut 1, les nostres reivindicacions estaven molt clares i per escrit, i les tenien tots els nostres interlocutors, i fins i tot em consta que s'han fet públiques i ho tenim a nivell de mitjans de comunicació, i per tant, allò que estem demanant i allò que han callat les converses no hem variat massa des del moment que vam fer la convocatòria el 28 de novembre amb la qual cosa ens podem fer els sorpresos, però les cartes estaven sobre la taula des del primer moment.
Després de la reunió d'aquesta tarda des del sindicat, s'ha dit que el Departament de Salut no ha fet una proposta ni prou transversal, ni concreta, ni immediata. No sé si ens pot explicar què vol dir això exactament i quins són ara mateix els principals punts de discòrdia que tenen.
Bé, pel que fa a la transversalitat, sí que ens han fet propostes que en determinats nínxols del nostre col·lectiu doncs podien millorar, però no era una proposta que millorés d'una forma generalitzada les condicions en les quals estem treballant, ni les nostres tampoc condicions retributives, i per tant aquestes propostes parcials, per dir-ho d'una forma, no podien donar sortida a les inquietuds i als neguits de les nostres companyes i companys. Pel que fa a la manca de nivell de concreció, és senzill. Si nosaltres hem de fer una desconvocatòria de vaga, és normal que això vagi acompanyat d'algun anunci de que l'endemà mateix s'inicia un procés o es fa una mesura de clara i concreta per començar a revertir aquesta situació. En el moment que et posen davant una proposta que diu engegarem en el futur unes converses, bé, això en diem manca de concreció i manca d'immediatesa.
El departament ha dit que avui des dels metges els heu dit que la línia vermella són les retribucions, és a dir, que demaneu directament que Salut aprovi aquest complement pels metges. I Salut diu que legalment això ells no poden fer perquè s'ha de tractar tant a les meses de negociació de l'ICS com també al Siscat i amb la resta de sindicats. Què me'n diu d'això?
Bé, primer... pel que fa en aquest... Primer, aquesta reivindicació, reitero, des del minut 1 de la nostra anúncia de convocatòria hi era. I, per tant, això en cap moment ens hem tret un conill de la xistera en aquest sentit i no... O sigui, es poden fer els sorpresos, però aquesta demanda la tenien a sobre la taula des del primer moment. I, en segon lloc, escolti... hem de ser clars. Quan alguna autoritat sanitària ha volgut fer alguna mesura d'aquest estil, i recordem, sense anar més lluny, l'anunci de l'anterior conseller de Salut, el doctor Gimón, dient que se suplementaria amb una retribució d'entre 5.000 i 9.000 euros als metges que fessin el MIR i agafessin una residència de família a Catalunya, això no va passar, va ser una ordre del conseller i no va passar, va ser una ordre i va ser una ordre del govern. És a dir, entenem que un conseller de Salut, un govern, està per governar i que si està sota, si se sotmet a determinats... mandats, doncs ja no governa, sinó que fa altres coses. Per tant, si el conseller té la voluntat política de posar-hi remei en aquesta situació, pot i té mitjans per fer-ho. Altra cosa és que s'escudi en determinats reglaments i en determinats contextos de negociació per dir que no pot. La història ens demostra que si vol pot.
La vaga de demà, evidentment, que ja és inevitable, però també n'hi ha una de convocada per la setmana que ve. No sé si després de la reunió que han tingut tant ahir com avui han pogut acostar posicions, si vostè creu que hi ha opcions que es pugui desconvocar aquesta vaga de la setmana que ve.
Nosaltres treballarem perquè aquest conflicte tingui sortida el més aviat possible. Tot i que, com pot comprendre, això requereix un esforç per totes dues bandes. Nosaltres estem disposats a fer-lo, cal veure si l'administració també.
Quin seguiment creu que tindrà aquesta vaga de demà?
Els inputs que ens arriben és que demà veurem un seguiment molt alt d'aquesta convocatòria perquè, bàsicament, els metges i metgesses d'aquest país volen que la ciutadania tingui clar que estan farts d'aquesta situació de maltractament crònic per part de l'administració.
Senyor Llaunard, secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya, gràcies per atendre'ns al 9C.
A vostès.
Que vagi bé, bona nit.
Adéu-siau.
Doncs bé, no sé què en penseu, sobretot el fet que comentava també el senyor Llaunard al principi, no?, que aquesta vaga estigués convocada des de fa dos mesos i que el departament no s'hagi intentat reunir fins fa molt pocs dies, quan la vaga pràcticament ja és aquí i les opcions d'arribar a un acord s'han vist que eren molt, molt limitades.
Sí, bé, recordo en el moment en què es convoca, inclús es va valorar per part de la Generalitat, crec que va ser la portaveu, Patricia Plaja, que va valorar i des del departament es va reconèixer aquest marge, aquest, no? Es va agrair, no?, que es convoqués amb un marge suficient, no?, donant a entendre que hi hauria acord, no?, que hi hauria voluntat de posar-se a negociar. Està clar que no ha sigut així.
Podria semblar que el departament, tot això són conjectures, evidentment, confiava a poder disposar d'uns pressupostos que poguessin fer donar satisfacció a algunes de les demandes, sobretot les de la sobrecàrrega laboral, no?, que parlava abans el Camilo, el no haver-hi pressupostos, és a dir, també sembla, és a dir, per què educació i salut conflueixen a banda de, doncs, d'aprofitar l'oportunitat, en el cas de l'USTEC, de la vaga de metges i metgesses, però per què ara, al mes de gener, tornant de festes, crec que potser se'ls havia dit aconseguirem tenir pressupostos, aconseguirem avenços, en no ser-hi, doncs diuen, doncs nois, tenim dret a queixar-nos, tenim dret a apretar i heu d'aguantar el tipus, no? Crec que la cosa pot anar perfectament per aquí.
Ho desconeixem en el sentit que jo estic segur que amb aquesta negociació estic segur que ha sortit el terme de pressupostos, de si hi ha pressupostos i si no hi ha pressupostos. I, per tant, estic convençut que si s'apuntés la possibilitat com a hipòtesi que els pressupostos sortissin, doncs aleshores potser arribar a un acord hipotètic en aquesta hipòtesi. El que a mi em preocupa és que estem parlant d'una de les potes del nostre sistema, és a dir, vaga de sanitaris o vaga de mestres, en aquest cas de sanitaris, implica que hi ha alguna cosa que pot rebentar en qualsevol moment. És a dir, és una cosa que hi comptem tots, que paguem bàsicament impostos perquè per poder tenir aquest servei bàsic, que a més és dels millors que tenim, dels que la població n'està més contenta i que el que té més reconeixements també a nivell internacional en termes de recerca i investigació. Doncs bé, si això falla, aleshores pot rebentar absolutament tot. És a dir, una cosa amb què realment estem tots d'acord és amb que la partida més important del pressupost de la Generalitat ha de ser per serveis bàsics com sanitat i ensenyament. Si cap d'aquestes dues partides falla en el sentit que no hi ha prou pau social o el personal que s'hi dedica no considera que estigui ben remunerat, i a més això és compartit per part de la major part de la població, que és una cosa que avui dia està passant, aleshores sí que costarà molt de revertir, costarà molt de trobar-hi la solució òptima. Estem parlant d'una gran partida pressupostària, estem parlant de molts salaris, però estem parlant d'uns salaris que ara mateix són clamorosament injustos. Per tant, alguna cosa hem fet molt malament.
Respecte a lo que deia Jordi, els salaris també jo crec que apuntaria que és un fenomen europeu, sinó mundial. És a dir, quan hablava abans representant sindical del tema dels MIR, quanta gent prefereix fer el MIR acá o anar-se després a Alemanya o anar-se després a un altre país perquè la remuneració és molt més gran? Uh-huh. És a dir, que tampoc és un problema exclusiu català, perquè si mirem el cas madrileny, ja això és, evidentment, jauja, no? Però és a dir, que jo crec que també, que més enllà del tema específic de la falta de pressupostos, del desgast també a tot arreu per el tema de la pandèmia, etc., jo crec que com estat, és veritat que hi ha un problema respecte a lo atractiu que pot ser Catalunya o la resta de l'Estat per nous metges o nous infermeres també, que també estan cridades a huelga, per cert.
Sí, sobretot amb el tema dels metges, jo crec que sempre hi ha hagut, no?, aquesta visió de la carrera de medicina com una gran oportunitat, no?, per la meritocràcia, no?, és a dir, els nois llestos, les noies llestes de qualsevol institut de Catalunya, si estudien molt, si treballen fort, si treuen bones notes, poden accedir a una carrera pública, formar-se i estudiar molt, especialitzar-se i accedir a una carrera, no?, a una professió reconeguda,
de prestigi.
Que té un estatus, no?
Un estatus, com ha de ser, no? I ara, això que deia Jordi, no?, tots hem vist ara aquests dies, no?, allò, nòmines de gent que porta, no?, molts anys estudiant, sí, molt fort, estudiant molt, no?, o sigui, la gent més brillant, no?, de cada generació, cobrant com molt poc, no?, cobrant sous que no estan a l'alçada de l'exigència que demanem en una professió tan important, no?, com la de cuidar de la nostra salut, no?
I és, sobretot venint després de la pandèmia, no?, que tothom s'ha pogut sensibilitzar moltíssim. Clar. A nivell d'assistencialisme més bàsic, eh? No dels millors ni dels grans metges, que segurament
sí,
també
sí,
és injust.
De la primària, no?
No? Sí, que dius, sí, noi, si això falla, si se'ns en van a l'estranger, si realment comença a haver-hi mancança de personal per culpa dels salaris, aleshores és que tot el sistema peta.
No, i és que, perdó, una cosa molt ràpida. Sí, sí. La perspectiva, és a dir, estem en una societat envellida que, si mirem les les projeccions estarem parlant, evidentment, d'una mitjana d'edat de 50 anys, no me'n recordo ara bé les dades, però és evident, i és un sistema que no està preparat per engullir això, és a dir, perquè és gent que necessita molt més prestació, molt més atenció, i evidentment això en 1.240 milions d'euros cada any tampoc això no solucionarà. Hem de revisar el model profundament.
No, i pel que fa a les vagues, ja us llenço una última pregunta. Creieu que és una bona estratègia fer coincidir totes aquestes vagues en uns mateixos dies? O potser haurien tingut més visibilitat si aquests dos dies, 25-26, s'hagués fet la de metges i els mestres haguessin triat uns altres dies? Perquè no sé si creieu
no,
que...
No sé si parlen entre ells. Jo no tinc ni idea de si estan compinxats o no.
Sí, que és veritat que... Ho van decidir un mes després, els mestres, quan es convoqués la vaga de metges.
Jo en aquest cas crec que la vaga de mestres, que em perdonin, m'ha semblat una mica més oportunista, no? Més de sumar-se al carro d'una vaga... La de sanitaris, que jo crec que té una acceptació per part de tota la població bastant ampli per tot això que dèiem, i en el cas dels mestres crec que la situació és diferent. En el seu cas, la seva gran bandera és el tema de revertir l'avançament de l'inici de curs a la primera setmana de setembre, que és una mesura que jo crec que és bastant... jo com a pare em sembla oportuna i necessària, no? Per tant, no sé, jo crec que en aquest cas parlem de casos diferents, i en aquest cas jo penso que Ustec, sobretot, no, ha sigut hàbil a ensumar-se a una aturada social, no, dit així. No?
A ningú se li escapa que també el moment polític és d'un govern amb dificultats.
Correcte.
I que, per tant, doncs, l'agafes amb dificultats i amb més necessitat d'escoltar i amb necessitat de cedir.
Menys necessitat de soroll.
Exacte, i amb més necessitat de soroll, clar. Correcte. I això suposo que és comprensible. Una altra cosa és que, com deies, a nivell social, el que es comprèn millor ara mateix és la sanitària, i el que s'emporta el protagonisme en aquest cas és claríssimament aquest. Sí. El tema dels mestres em sembla que és un altre, per molt que els salaris també hi tenen a veure, i el tema de la justícia em sembla que és perfectament tot un altre, i per no dir el del taxi, que és de Saturn.
Si vols cuinar un dimecres negre perfecte, además, demà tens la sessió de govern, la sessió de control del govern, primera, el primer ple de l'any, en el qual, amb tot el xollo dels pressupostos, además, tens el cara a cara Illa Aragonès, on evidentment segurament li traurà això en la cara també.
En fi, això serà demà al Parlament, però de moment també tenim en marxa aquest ple al Congrés amb aquesta rèplica de Pedro Sánchez que fa estona que ha començat. Fem una pausa i quan tornem anirem de seguida cap al Congrés.
A RAC 1, 9 sé, amb Anna Ballonés.
Com dèiem, a aquesta hora seguim pendents també del Congrés dels Diputats. Veiem en les imatges en directe que Pedro Sánchez continua intervenint a aquesta hora des del faristol, tot plegat amb aquest rerefons també de les negociacions dels pressupostos que li ha demanat Esquerra aquesta tarda. Des del Congrés connectem a aquesta hora amb l'Arnau Mañé. Arnau, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Alguna novetat a aquesta hora d'aquest discurs de Pedro Sánchez?
Doncs mira, just ara Sánchez acaba d'acabar aquesta resposta a totes les intervencions dels grups parlamentaris. Intervindran ara a Cuca Gamarra, de fet, pel PP, per l'última rèplica que després haurà d'acabar de rematar el president espanyol. Sánchez ha respost bona part de les crítiques que se li han fet, però no ha respost aquesta demanda d'Esquerra que explicàvem al sumari perquè els socialistes aprovin els pressupostos de la Generalitat. Ho explicàvem fa una estona. Sánchez sí que ha parlat de l'independentisme i ha rectificat assegurant que no ha donat per mort el procés. Ho deia així.
Yo nunca he dicho, señoría, que el movimiento independentista haya acabado. He hablado de que el proceso, tal y como se conoció, ha acabado. El proceso se basaba en tres cuestiones. La primera, la unidad independentista. La segunda, la unilateralidad. Y la tercera, la confrontación y no el diálogo. Hoy, señoría, con todos los respetos, esas tres condicionantes no se dan.
De fet, Sánchez ha fet un repàs de totes les mesures aprovades des del seu govern per millorar, diu, la vida dels catalans. Com dèiem, ara és Cuca Gamarra qui intervé al Congrés.
Doncs, en fi, Arnau, no te'n vagis encara, però que volia preguntar també aquí a la taula, perquè heu fet com un vot quan heu sentit a Pedro Sánchez, no? Que diu que no ha donat per mort el procés. Us he vist que fèieu així una mica
de... De seguida ho hem entès, que estava...
Un bar, voleu un bar d'això.
Estava intentant explicar-ho una mica millor.
Home, de fet, sí que d'alguna manera ha matisat el que deia Félix Bolaños fa uns dies, no?
Sí, però d'altra banda...
Ha suavitzat el discurs. Sí.
Escolti, que deixin d'analitzar la salut del procés, perquè això dependrà de la població de Catalunya i no d'ells, i després perquè, escolti, el que realment comença a acabar-se i donar una certa olor de cadàver és el diàleg o la solució d'encaix territorial de Catalunya amb Espanya. Això sí que sembla que no dona més de si, o la taula de diàleg que representa que havia donat molts fruits en termes de reformes territorials o de resoldre el conflicte, això sí que sembla que comença a donar símptomes d'acabament. Per tant, suposo que aquesta reacció de poder fer aquest etern diagnòstic de mort del procés obeeix més a intentar dissimular la seva manca d'idees i la mort de la solució espanyola que sembla que no arriba mai.
La taula de diàleg, o com li vulguem dir, alguna conseqüència ha portat. Hi ha uns indults, hi ha unes reformes...
Ara em referia a
les reformes territorials més de fons.
A intentar resoldre el conflicte.
Home, potser comencem, no? Hem començat per lo més en aquell moment perentori, que era gent a la presó, amenaces de condena importants, tot això més o menys amb certes dificultats tècniques legals, però això més o menys
això és l'ibuprofè, que diu l'Iceta. Això és l'ibuprofè, però clar, l'ibuprofè no es cura una persona que està dessagnant.
Correcte, estic d'acord, sí, o sigui, un problema de fons, estem d'acord, però dic, ostres, no és poc, eh? Vull dir, hi havia gent a la presó fins fa no massa, i tots més o menys coincidíem en que aquest era el principal problema per anar més enllà, per parlar d'altres coses. Ostres, s'han aprovat uns indults i s'han fet unes reformes legals que pel govern del PSOE estan tenint un cost i veurem quin cost tenen, no? Vull dir que no és
poc. Estic d'acord, però això s'ha acabat. I si alguna cosa s'ha acabat, és això. Per tant, que no es parli de coses que s'acaben, perquè el que realment s'ha acabat és aquest guió.
Un empat. Evidentment.
Digues, Arnau, perdona.
No, dic que, de fet, Pedro Sánchez, un dels arguments, justament per dir que s'havia acabat aquest procés independentista tal com l'enteníem, era justament que el diàleg funcionava i que s'havia acabat al contrari, la confrontació. Per tant, un dels arguments que ell deia justament per dir que s'havia acabat era això, el diàleg.
No, és a dir, si fem el minut i resultat d'això és veritat que la segona fase, que seria afrontar aquesta negociació territorial o aquest encaix polític, pues, evidentment, en un any electoral, en moltes qüestions, pues, evidentment, això em sembla complicat. No usaria la paraula mort, però diguéssim que és complicat per trobar, en la UCI, per trobar un punt mig, no? Però després, Sánchez ha posat tres temes sobre la taula que són evidents. La unitarietat està enterrada? No, però aparcada sí està. És a dir, almenys per part del govern de Catalunya en aquest moment, i recordem que en el programa electoral Junts per Catalunya també abogava per el mandat de l'1 d'octubre és el que és, a menys que hi hagi un referèndum acordat, con lo qual jo crec que també hi ha una certa enterrament de la via unilateral. I després el tema de la unitat independentista també és un mort que fa molt a l'hora del fa molt de temps.
Anna,
crec que comparteixo en Sánchez l'anàlisi, és molt més fina que la que havia fet inicialment, però el procés és mort, és així. El que no s'ha mort és ni les ganes de ser independents ni la recerca d'altres camins, perquè crec que més unilateralistes o menys, per vocació o per necessitat, uns i altres, ningú ha estat capaç de dir cap on cal anar ara per reeixir, perquè no ho sap ningú. Llavors, que el procés és mort, sí, i que el PSOE s'ha aixecat de la taula perquè creu, o s'està aixecant de la taula, o vol aixecar-se a la taula perquè creu que ja no pot donar més del que ha donat, també és veritat. Tot i que jo també he de dir que jo no m'esperava, amb la perspectiva d'aquests anys des del 2018, uns guanys, almenys per la desescalada del conflicte relacionat amb l'1 d'octubre que els que hi ha hagut. I suposo que si els que ara estan a l'oposició i eren a govern, ara fossin a govern i haguessin aconseguit això, dirien que és la leche. I els que ara estan al govern, si estiguessin a l'oposició, també ho criticarien. És a dir, ho veig des d'aquest punt de vista relativista, si vols, i pragmàtic, però ho veig així.
Arnau, alguna cosa més, alguna cosa a destacar sobre també aquesta intervenció que veiem ara sí en directe de Cuca Gamarra?
Sí, dos comodins habituals de Cuca Gamarra. El primer, la llei del només sí és sí, que creu que és infantil no reformar, i l'altre comodí de Cuca Gamarra, que és el Codi Penal, amb la derogació de la sedició, i assegurant que Puigdemont és més a prop de tornar a Catalunya, diu, sense cap tipus de problemes legals.
En fi, gràcies, Arnau. Qualsevol novetat ho actualitzarem quan siguin les 10. Que vagi bé, bona nit.
Fins ara.
Doncs, en fi, això és el que està passant a aquesta hora al Congrés, amb aquesta intervenció de Pedro Sánchez, també aquesta rèplica ara de Cuca Gamarra, però abans també sentíem, no?, aquest debat una mica de rerefons que hi ha hagut també entre Esquerra Republicana i el PSOE al Congrés, perquè els republicans amenacen de retirar el suport al Congrés si el PSC no aprova els pressupostos a la Generalitat. I aquí la Generalitat sembla també que hi ha setmanes que sembla ja que s'han d'aprovar els pressupostos, però ara és la B40, quan no és la B40 doncs és un altre punt. A veure, Camilo, tu que voltes per allà.
En l'horizon no hi ha una votació gran en la qual Esquerra li pugui fer una pupa considerable o un cop al govern espanyol, amb la qual jo crec que en aquest punt està neutralitzat. Ara bé, em causa certa sonrisa el fet de que un partit que està tot el temps criticant que el PSOE sea, que el PSC sigui una mera sucursal del PSOE i no li reconegui que tingui cap tipus d'identitat pròpia, li demani a Pedro Sánchez que pressioni per aprovar els pressupostos. Això em genera certa...
Sí, exigeixen que el PSOE realment faci del PSC una sucursal, no?
Exacte.
Jo crec que en aquest cas estic d'acord amb el Camilo, no veig en l'horitzó lleis prou... és a dir, què farà l'Esquerra? No votarà la derogació de la llei Mordassa? És a dir, tampoc ningú ho entendria, és a dir... I, més enllà.
Avui, de moment, s'ha abstingut.
Bé, s'ha abstingut, però tampoc...
Era
gratis, per entendre'ns. I més enllà d'això, jo no veig... diguéssim que l'amenaça realment seria és properes eleccions generals i del vot d'Esquerra depèn de si governa el PSOE un altre cop o governa PP i una coalició amb Vox. Jo tinc bastant clar el que hauria de fer Esquerra. Per tant, el moviment d'Esquerra al Congrés és bastant relatiu. Jo crec que Esquerra va jugar les seves cartes amb el tema dels pressupostos, va introduir amb molta habilitat el tema, les reformes penals que tots hem vist, i jo crec que diguéssim que ja s'ho va cobrar de manera àmplia, de manera que ara el debat al Parlament jo crec que discorre a un altre nivell en clau PSC, pel que diu el Camilo, per potser...
Orgull PSC, també.
Orgull PSC, no? Sí, exacte. No soc sucursal, aquí tenim la nostra agenda i jo crec que en aquest cas... Saludo Illa, vaja, jo crec que està en aquesta línia, la reunió de l'altre dia d'Illa amb Pedro Sánchez, sí, no? La mateixa tarda de la cimera, d'alguna manera, sí. Era un aval, crec que s'ha llegit així, jo crec que és així, i és això el que ens arriba, és un aval del Pedro Sánchez cap a la manera en què està negociant Illa els pressupostos.
Jordi.
Estic molt d'acord amb el que dius, eh? Esquerra Republicana segurament va gastar les seves cartes negociadores fa uns mesos, i ara li queda poques o cap, i per tant és difícil que pugui fer aquest salt, no? I per això ho intenta, justament per això ho intenta, agafar el telèfon vermell cap a Madrid per veure si així es pot saltar Illa. Em temo que no està en posició de fer-ho. El PSC reivindica, no sempre s'ha pogut reivindicar, el PSC de vegades ha fet de sucursal, en efecte, i ho ha fet diverses vegades i de forma molt denunciable, sobretot del 155, per exemple, però aquesta vegada sembla que intentarà tenir el marge que té, que em sembla que el té, per reclamar que realment, si és un partit federal, doncs exercir un cert federalisme, no? Jo penso que ho intentaran i que, a més, tenen possibilitats de fer-ho en aquest cas. Una altra cosa és si Esquerra Republicana també s'ho pot empassar o no, eh? Una altra cosa és que Esquerra Republicana també té un any electoral i tots en tenen, no? Tothom té un any electoral i, per tant, és complicat. Hauran d'arribar a un acord de supervivència mútua, si és que hi arriben. Però, en efecte, els símptomes que veiem els últims dies o l'última setmana és de crisi greu. És a dir, allò que jo potser fa dues setmanes hauria dit que se besen, que realment semblava molt cantat, etcètera,
ara mateix
no ho veig tan possible, no només per temes pressupostaris o per temes de guió de legislatura, sinó també per temes profundament polítics. No és casual que Oriol Junqueras estigués a la manifestació de la cimera del MNAC, no? Són gestos que comencen a indicar que la comoditat d'aquest suport mutu ja no és tan còmode com era.
Una cosa molt ràpida. Demà tenim un termòmetre molt eloquent d'això i és una votació respecte al quart cinturó. És a dir, que veure com votarà el PSC i Esquerra aquesta moció.
Anna, per tant, calla.
A veure, coincideixo que Esquerra no té gaires o pocs o gairebé gens cap de roca a la faixa respecte al PSOE, que potser ha arribat tard o no tenia una altra opció. I en tot cas, si el PSC és sucursal o no, a veure, després de Pasqual Maragall, el PSC va prendre una decisió i va dir mai més tornaré a passar gana, com la Scarlett O'Hara, i va dir, Montilla va ser de transició, no? I va lligar la seva sort a la del PSOE, punt. L'estratègia era fer que el PSOE no perdés el govern a l'Estat i, si el perdia, tornar-lo a recuperar. I ja està. I fins que no hi hagi un canvi, que no el veig a curt termini, per tant, Esquerra, suposo que el que ha fet a Madrid és dir, pues vale, intento fer servir aquesta força perquè no en tinc cap altra, perquè m'aproven els pressupostos. Ja jo crec que Esquerra ja s'està resignant a no tenir pressupostos.
En fi, falten ara just 10 minuts per les 10 de la nit i deixeu-me que acabem amb un tema completament diferent, perquè aquest matí uns veïns del barri de Sants han trobat un nadó a dins d'una bossa de fer esport. De fet, els Mossos d'Esquadra investiguen aquest cas que ha passat al barri de Sants de Barcelona com a temptativa d'homicidi, també com un delicte d'abandonament de menors. Com dèiem, el nadó l'han trobat aquest matí al carrer Begur, dins una bossa de roba, tapat amb una manta. És un dia que, evidentment, doncs avui és el dia que ha fet més fred des de tot l'hivern. Tot i això, en aquell moment el nadó, doncs, que té entre un i dos mesos, sembla que estaria bé de salut. I per saber una mica quina és l'actuació, el protocol que se segueix en casos com aquest o casos similars en cas d'abandonament de menors, volíem saludar a aquesta hora l'Esther Cabanes, que és directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la DGAIA. Senyora Cabanes, bona nit.
Bona nit, bona nit.
Abans de res, li volia preguntar si se sap alguna cosa més del nadó, si el seu estat de salut és bo.
El seu estat de salut ara mateix és bo, però està en observació a l'hospital fins demà, perquè bueno, és un xiquet que no coneixem, que no sabem dels seus antecedents. Falten els resultats d'un parell de proves que se li han fet avui i per tal de prevenir hem acordat que es quedi a l'hospital a passar la nit. Res més, però en principi tot apunta que tot està bé.
Per tant, em diu, es quedarà a l'hospital fins demà. Després, què passarà amb aquest nen? És a dir, mentre els Mossos intenten esbrinar qui són els seus pares, qui se'n fa càrrec? La tutela passa directament a la DGAIA?
Sí, en el moment que els Mossos ens notifiquen que hi ha un xiquet, bueno, que han trobat un xiquet abandonat i l'han portat a l'hospital, nosaltres immediatament obrim un expedient de desemparament i fem un desemparament preventiu. Vol dir que la Generalitat assumeix la tutela d'este nadó mentre s'esbrina què és el que està passant. Llavors, ara mateix no tenim cap pista de qui pot ser la família d'esta criatura. Els Mossos porten una investigació, nosaltres mentrestant cuidarem el xiquet. El xiquet, un cop tingui l'alta, anirà a una família d'urgència i diagnòstic, una família aliena, la qual el cuidarà i, bueno, el tindrà amb ells fins que nosaltres fem un diagnòstic i puguem determinar què és el que ha passat, saber si hi ha família extensa o no d'aquest xiquet. Bueno, depèn de lo que surti.
En ser una família d'acollida d'emergència, hi ha un temps límit o intentarà després que pugui anar amb una altra família de més llarga durada o quin és ara una mica el procediment?
El procediment seria que en 6 mesos, màxim un any, que és el que pot durar un expedient de desemparament, prenguéssim una decisió més definitiva sobre la criatura. Clar, tot depèn. Vull dir, si aquest xiquet, no, per exemple, no se li troba de qui és fill, no?, durant temps, o si trobes de qui és fill però no hi ha cap familiar, doncs el més probable seria que anés en adopció. Aquesta podria ser una possibilitat. L'altra, que l'hagi abandonat la mare o el pare i que hi hagi altra família que l'està buscant i que, per tant, poguéssim valorar que és idoni anar amb la seva família extensa. Bueno, pot passar que aparegui família però no s'acabi de constatar que li puguen oferir un futur millor. No podem tardarem una mica més. Però, bueno, en definitiva, és una situació de la qual la DGAIA ara el que fa és assumir la tutela, és el representant total, el tutor d'este xiquet i prendrà les millors decisions en funció de les novetats que anem tenint, eh? Bé, sigui de la investigació dels Mossos o de les persones que es puguen presentar dient que som familiars d'este xiquet.
A hores d'ara, la família d'acollida ja sap que acollirà aquest nadó? Sí. És a dir, ja s'ha triat sí. Quina és la família que l'acollirà?
Sí, ja està triat, sí, perquè en principi era probable que sortís, que avui tingués l'alta, però bueno, al final hem decidit que se quedava pel tema de que faltava el resultat d'una prova i perquè al final és una criatura que no coneixem, eh? No sabem si hi ha uns antecedents i, bueno, pues és com allò, no? 24 hores d'observació per a veure què, i en principi si la prova surt bé i l'observació d'aquestes 24 hores és positiva, marxa la família i ja està.
Entenc que això no es pot fer amb una família que s'acabi d'apuntar com a família d'acollida, no? Quines característiques han de tenir aquestes famílies?
Bueno, les famílies, les característiques bàsicament que han de tenir és ser famílies que tinguin ganes d'acollir nens que estan, que han patit una situació de maltractament o de violència. Aquest és el punt número 1. Després, bueno, pues has de tindre disponibilitat per a poder estar amb la criatura, disponibilitat per a portar-lo les visites a la família si es que en té, disponibilitat per a atendre les indicacions dels tècnics i, bueno, moltes ganes i molta il·lusió per ajudar a xiquets i xiquetes que han patit per una situació que, bueno, pues que, pobrets, pues ells no l'han buscat i se l'han trobat i que al final, pues, bueno, és com voler col·laborar, no?, en fer-los una vida millor, ajudar-los a tenir una vida millor.
Els pares biològics, en cas que apareguessin, tenen dret a reclamar el nadó mentre sigui menor d'edat? És a dir, el podrien reclamar més endavant, d'aquí uns anys?
Mentre no hi hagi una adopció ferma, sempre poden declarar. L'altra cosa és que se'ls admeti per part del jutjat o que se'ls admeti per part de la DGAIA, depenent de les circumstàncies per les quals han passat les coses. Nosaltres primer ara hem de saber què ha passat, eh? Però, bueno, en principi, vull dir, mentre no hi ha una adopció ferma, encara que la tutela, vull dir, que ratificéssim el desemparament, vol dir que pensem que la cosa ha d'anar més llarg plaç. Però la tutela és sempre reversible, sempre, mentre no hi ha adopció ferma.
Casos com aquest, afortunadament, m'imagino que són poc freqüents, molt poc freqüents, no?
Mira, jo porto treballant ara ja, ininterrompudament, més de 23 anys a la DGAIA i només este és el segon cas que conec d'esta magnitud. Vull dir que no és habitual, no.
I d'abandonaments, no d'aquest tipus, evidentment, però sí abandonaments en el moment de néixer o al cap de poc de néixer per altres canals, se'n donen també, se'n donen molts en aquests casos?
Molts no se'n donen, però sí que se'n donen, perquè hi ha fórmules legals per a tu renunciar als drets inherents a la pàtria potestat del teu fill. Llavors se pot fer d'una manera ordenada i ben fet i al qual, bueno, hi ha tota una sèrie de documents dels quals tenen un temps els pares per a desdir-se de lo que han dit i, a més, deixar escrit i deixar constància de per què ho fan, deixar una carta a la criatura per al dia que vulgui conèixer els seus orígens, dir si volen ser trobats o no volen ser trobats. Bueno, té l'oportunitat de fer-ho bé i en garanties, sobretot, en l'interès superior de l'infant o de l'adolescent per a fer-ho el millor possible i que el nen no pateixi.
El Camilo Vaquero li vol fer una pregunta.
Senyora Cabanes, volia aprofundir en això. És a dir, si jo soc una dona, que per alguna, una mare, que per alguna raó estic en una situació desesperada, deixar el meu fill, vostè parla d'un procés, però exactament què hauria jo de fer, diguéssim, en aquest moment? Perquè pot ser que sigui una situació molt límit.
Mira, la situació és, si tu acabes de parir, dependrà de si acabes de parir o si ja l'has tingut i tens a casa, és contactar o bé l'assistent social de l'hospital o bé els serveis socials d'atenció primària que es posen en contacte amb la DGAIA. La DGAIA enviarà un tècnic que s'assentarà amb aquesta senyora i parlarà amb ella per a conèixer els motius pels quals vol fer això. Se li oferiran les possibilitats que puguen haver, perquè a vegades hi ha gent que ho veu com una opció, però té altres opcions a fer, val? I hi ha vegades que no, que hi ha gent que ho té molt clar i que no es veuen en capacitat i ja està, llavors, bueno, pues se li informa de tots els tràmits que han d'haver i, bueno, no hi ha res més a fer. Hi ha gent que ho té molt clar. Ara hi ha gent que no coneix que pot tindre altres opcions i se li plantegen les altres opcions que poden existir, eh? Depenent de les circumstàncies, els motius perquè un arriba a aquesta situació.
Ah, senyora Cabanes, ja per acabar, eh? Li volia preguntar quin acompanyament psicològic se'ls fa a aquests nens quan són més grans, és a dir, si se'ls explica tota la veritat o només s'entra en detalls si ells ho demanen, és a dir, quin acompanyament es fa en casos com aquest?
Bé, la llei ens obliga a explicar-los als xiquets la veritat, val? Els xiquets han de saber els seus orígens perquè han de saber qui són, per tu poder-te situar al món has de saber qui ets, si no és bastant difícil. Llavors, els xiquets, a mesura que es fan grans, se'ls va explicant. Les famílies acollidores tenen professionals que els acompanyen en aquests processos. Se'ls fa l'àlbum de vida, se'ls va explicant, i sempre se'ls explica d'una manera que ells ho puguen entendre i sense ser catastrofistes i sense ser pejoratius ni culpar ningú. Vull dir, bàsicament, doncs, bueno, hi ha la, per exemple, no? Pues la típica història de tindre una mama de panxa i una mama de cor, no? I la mama de panxa, pues, bueno, la mama de panxa li explica una història, depenent de la que hagués sigut, la mama de cor és que està aquí, bueno, per les mamàs té molta sort, no? Podria ser una història que se li explica, per exemple, per posar un exemple. Però el que intentes és construir una història que sigui vàlida i que a aquesta criatura li doni les forces per continuar tirant endavant, no? I que no se senti culpable de la situació de lo que hagi passat al seu progenitor.
Queda clar, senyora Cabanes, directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la DGAIA. Gràcies per també explicar-nos una mica aquesta situació i aquest protocol que se segueix avui aquí al 9C. Que vagi bé, bona nit.
Molt bé, bona nit, gràcies.
No sé si voleu fer algun comentari, també.
No, et deixa el cor remogut. I a més és que has fet preguntes superpertinents, molt tècniques, no? Plaços, característiques de les famílies, però clar, estem parlant de persones, no? D'un nadó d'un mes, no? Primer la situació dramàtica que porta aquesta família a abandonar-lo al carrer, l'atzar, no? Que segurament aquest nen, no? La roda de l'atzar, no? Vés a saber, no? Com
evolucionarà al llarg dels anys.
I que feies unes preguntes que molt interessants, perquè dic, ostres, com es regula això? Dic, afortunadament, no? Vivim en una ciutat, no? En un estat de benestar, que tot això està molt regulat, i segur que es dona aquest nen, no? Aquesta nena.
Sumant-hi el miracle d'haver-lo trobat, eh?
Això per començar.
Això sí que... Sí. Se m'escapa.
Tant de fred.
Sí. De com els Mossos van ser capaços de... No sé si ha sigut casualitat o si realment hi ha un altre protocol d'aquest tipus per detectar aquestes coses, no? Però m'ha deixat...
L'han trobat un veí, i es veu que quan un veí ha alertat una altra veïna, que semblava que hi havia un nadó, aquesta persona ja estava trucant als serveis d'emergències i, de fet, em sembla que han trigat menys de 5 minuts a arribar fins al lloc, però...
Molta
sort.
I
sobretot, hi ha recursos, hi ha possibilitats, hi ha opcions... Es pot trucar, es pot demanar ajuda.
Hi ha acompanyament. És a dir, sortosament, és evident que les coses han de millorar. S'ha passat d'aquella prote tremenda, d'aquells orfenats, a un acompanyament del segle XXI, que està ple de mancances encara, però que fan que tu puguis optar que l'última cosa que puguis fer és una cosa molt bèstia per un pare o una mare, que és a dir, la pàtria potestat a l'Estat, no?
Els impostos els paguem per tenir aquest tipus de serveis socials ben fets.
Doncs, en fi, avui aquest cas, com dèiem, doncs que ens ha sorprès a primera hora del matí i també, per sort, com dèiem, és un cas que no es repeteix gaire en el temps. Ens deia la directora general de la DGAIA, l'Esther Cabanes, que en 23 anys que ella porta a la DGAIA és el segon cas que veu. Per tant, afortunadament, casos com aquests no se'n donen força sovint.